Bon dia, el Club Patinatge Artístic Olot aconsegueix el seu 14è Mundial de Patinatge Artístic.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
For CPA Olot. Skills 645, Technique 1260, Performance 888, Choreography 1359. Total score 41-02. Provisional ranking, first place.
Aquest era el moment que s'anunciava la puntuació després del ball de les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega al Mundial de Colòmbia. La matinada de dissabte diumenge va ser unes hores felices a casa nostra la Garrotxa per les patinadores del CPA Olot, que van escriure el final feliç pel ball d'aquest any. No eren les favorites, però la perseverança i la paciència va tenir premi al final podi de tres equips catalans, juntament amb l'Olot al capdavant, i va pujar el Girona al segon lloc i el Tona al tercer. De seguida coneixem tots els detalls a l'arribada de les patinadores que a aquesta hora ja trepitgen terres garrotxines i de com es va cuinar aquest 14è Mundial de Patinatge Artístic. Però abans repassem la resta d'actualitat a casa nostra en titulars d'aquest dilluns 2 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
En matèria política, ANC i Òmnium Garrotxa demanen als partits independentistes que moguin bé les seves cartes per aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat. Ho han fet durant l'acte de commemoració de l'1 d'octubre de l'any 2017. Les obres del bicicarril entre Santa Pau i Olot poden estar acabades al gener de l'any vinent. Els treballs han començat i provocaran afectacions a zones com el barri de Cala Guapa. La construcció de dos pous nous al barri de les Fonts, encara a la recta final. L'alcalde d'Olot ha fixat la primavera de l'any vinent per posar en marxa la nova infraestructura. El projecte Impulsa Mentoria comença un nou curs amb la participació de 50 joves garrotxins, dels quals 13 estan iniciant el seu primer any amb un mentor que els ajudarà a desenvolupar els seus projectes tant en l'àmbit professional com personal. La Llera inaugura un nou local a Olot. Aquest espai servirà per realitzar-hi els tallers trimestrals d'artesania que ofereix l'associació. El local que s'ha estrenat aquest cap de setmana ja ha acollit una pop-up. En esports, a banda del Mundial del Patinatge Artístic del CPA Olot, parlarem de futbol, perquè la Unió Esportiva Olot va sortir invicta del camp del Sant Cristòfol després d'empatar a un. En un partit intens i igualat, els olotins es van avançar amb un gol de Marc Mas, però van encaixar l'empat poc després. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot empata contra el subcampió de la categoria en l'estrena de la Superdivisió. El club va debutar a la màxima divisió estatal amb un empat amb regust de victòria contra l'Arjal Santiago, el vigent subcampió de la categoria.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El rei repeteix la ronda de consultes per encarregar ara la investidura a Pedro Sánchez. Felip VI haurà de proposar un nou candidat a la investidura un cop acabi la ronda de reunions amb els partits aquest dimarts. El Parlament reclamarà al Congrés que els delictes de pedràstia no prescriguin mai. Tots els grups parlamentaris, tret del PP i Vox, volen canviar en el Codi Penal la Llei de Protecció al Menor aprovada fa només 2 anys. Apareixen sants i estalvis, 3 dels 5 desapareguts en l'incendi a la discoteca de Múrcia. La policia científica encara no ha pogut accedir a les discoteques cremades perquè la temperatura és massa alta i hi ha risc d'ensorrament. Alexia Putellas, Irene Paredes i Misa Rodríguez declaren aquest dilluns. Les jugadores del Barça i la del Real Madrid testifiquen a l'Audiència Nacional davant del jutge que investiga Luis Rubiales per agressió sexual i coaccions. Publiquen una guia per acompanyar els menors LGTBQ+ en situacions vulnerables. La Universitat de Girona, juntament amb altres de 6 països europeus, ha participat en l'elaboració d'una guia per prevenir la violència contra aquests infants. I dibuixen un mapa complet de Zealàndia, el 8è continent enfonsat fa milions d'anys, submergit en bona part sota el Pacífic Sud, no ha estat descobert fins aquest segle i tot just ara els científics comencen a tenir dades sobre el seu origen.
Música. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui i demà la temperatura tendirà a baixar entre 1 i 3 graus. Per tant, sortirem d'aquest àmbit de calor rècord que hem tingut aquest diumenge. Ahir, 1 d'octubre, temperatures que van arribar, atenció, a 32 graus a Mieres. 28 i mig pràcticament a Olot. 32 a Vic, rècord des del 1950 en un dia d'octubre. Rècord de calor, també rècords a Orís amb 33 o Perafita amb 31. A la Molina van arribar a la cota 1.700, atenció, als 27 graus, 28 a Gombrèn, 32 a Puigcerdà. Rècords, rècords que es van donar al Pirineu, a Núria 2.000 metres, 21 graus, i a mitjanit hi havia 14 graus a Ullater, a 2.400 metres, la mateixa temperatura que a la Vall d'en Bas. En definitiva, vam començar ahir a l'octubre amb aquests rècords de calor cap a Osona, Pirineu, no pas a la resta de Girona. I bé, la temperatura avui doncs pot baixar lleugerament, tindrem sol, boirina, algun núvol baix cap a la costa i a la tarda o al vespre arribaran núvols prims per l'interior. Cap canvi de temps important, llevat d'això, que sembla que ja fugim dels rècords de calor d'ahir. Pel que fa a la temperatura, podrà baixar cap als 7, 8, 10 graus a les valls pirinenques, entre 12 i 13 a Osona i Garrotxa, i a la costa mínimes de 18 a 20. Temperatura, doncs, suau de nit, però de dia tornarà a fer pràcticament a l'interior un dia d'agost, no tant com ahir. Tendència a baixar lleugerament demà i demà passat, cap canvi important de temps. Potser a la tarda de dimarts i dimecres al Pirineu s'escapin 4 gotes. Això sí, dijous i divendres torna a pujar una mica temperatura, sobretot a les comarques interiors, no tant cap a la costa.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
El Club Patinatge Artístic Olot, campió del món per 14a vegada.
Y'all talking about me. I'm pretty sure a lot of you got me confused with who I used to be. A lot's changed. Catch up. Yeah.
Així es vivia el 14è campionat del món del CP Olot. El local social de Bos de Tos, com famílies i aficionats, van seguir en directe de matinada entre dissabte i diumenge al ball de les patinadores de Ricard Planyol i Esther Fàbrega. I aquesta cançó que escolteu de fons és la cançó del ball No em vinguis amb cuentos, que ha dut al Club Olotí al seu 14è mundial de la seva història. Com dèiem, la matinada dissabte diumenge el grup entrenat per Ricard Planyol i Esther Fàbrega va escriure el final feliç per al ball d'aquest aquest any. No eren les favorites, però la perseverança i la paciència va tenir premi. Al final, podi de tres equips catalans, juntament amb l'Olot, i va pujar el Girona i el Tona. Ens dona més detalls, l'Albert Brossa.
La Diputació de Girona patrocina aquest espai.
Cop d'autoritat del Club Patinatge Artístic Olot, que aquest dissabte s'ha proclamat campió del món en la categoria de grups de show gran al Mundial que s'ha celebrat a Ibagué, a Colòmbia. Les olotines van saltar quartes a la pista, després que el CP a Tona marqués el punt de partida del campionat i que dos grups italians es quedessin per sota de les osonenques. El conjunt olotí va executar un ball que va fregar a la perfecció, amb només una petita caiguda al principi de la coreografia. Però la feina que s'ha vingut fent durant els últims mesos, encara de superar precisament aquests entrebancs d'equip, ha estat l'antídot perfecte per culminar un ball esplèndid. Al final, els jutges van puntuar el CP Olot amb 41,02 punts.
Després de guanyar el campionat català, l'espanyol i l'europeu, el CP a Girona arribava a Colòmbia sent l'equip favorit per emportar-se el Mundial. El seu ball ha tingut una bona execució, però els jutges l'han valorat per sota de les olotines. Les gironines han estat les últimes en competir i han merescut una puntuació de 40,17 punts, lluny de l'Olot.
Al conèixer el resultat de les gironines, automàticament es va desfermar l'alegria a la sala on el conjunt olotí esperava el desenllaç del Mundial. Una explosió de felicitat com a resultat d'una temporada complicada pel conjunt olotí. Però l'esforç com a equip per superar totes les adversitats ha estat més fort que la por al fracàs. Magalí Feu, la capitana, i Ignasi Siurana ho explicaven així als micròfons de Ràdio Olot.
No m'ho crec, no m'ho crec. És increïble. Però ens hem treballat molt i mira, estem supercontentes, superagraïdes i ho hem suat, eh? Però ens hem currat moltíssim i estem aquí perquè ens hem treballat. Ha estat increïble. Vull dir, veies el públic també que ens animava, totes les de dins, ho estàvem disfrutant. És que quan gaudeixes del que fas és que... Veu. Vull dir, vam passar-ho força malament, no pel resultat, sinó pel fet de no deixar gaudir la gent de la nostra coreografia, però aquesta coreografia mereixia un final així. És una coreografia de 10 i crec que no l'hem fet de 10, però l'hem gaudit com mai.
Sí, és surrealista, perquè havíem perdut la confiança completament amb nosaltres, ja han estat uns mesos de patir moltíssim i treballar fins que ja no hem pogut més i tornar a confiar en nosaltres, i avui doncs ha valgut la pena. Bàsicament s'ha demostrat tota la feina que havíem fet. Però tot i així, fins l'últim segon, jo encara no confiava del tot, però és que els jutges han estat justos i havia de ser així. Estic molt, molt, molt orgullós de nosaltres.
Aquest ha estat, sens dubte, el final somiat després d'una temporada que ha posat a prova la tenacitat i la capacitat de superació de les esportistes. Una de les patinadores que amb tota probabilitat recordarà aquest any durant tota la seva vida és Marina Cruz, que just s'acomiada aquesta temporada del grup.
Era, bueno, més que somiat, ha superat les meves expectatives. No em podria despedir del món de la millor manera, ni del patinatge. I de veritat que estic molt agraïda per l'equip, perquè ens hagin valorat per fi. La rebuda del públic ha estat espectacular, s'ha viscut molt i molt bé, i l'emoció, evidentment, de quedar primeres del món, és que no té més paraules que dir que som campiones del món.
La victòria del CP Olot no és producte de la casualitat ni tampoc de la sort. És el resultat d'un treball fet amb intensitat que s'ha fet de portes endins i que va començar després de la crisi provocada pel tercer lloc al Campionat d'Espanya. És precisament aquest treball que va més enllà de la preparació física i tècnica que ha donat un resultat brillant. Ricard Planiol és el coreògraf i entrenador de l'equip.
Baixar tant com no anar a un Campionat d'Europa per primera vegada i en canvi arribar al Mundial sense el nom o sense la medalla de Campions d'Europa i aconseguir posar-nos a dalt de tot ha sigut com increïble. Els ensenyem això amb ells. No els hem de cuixinar perquè ho tinguin tot fàcil i que tot ho guanyin i que tot ho tinguin bé i que tot sigui bonic. No ha sigut bonic el conte, durant una bona estona ha sigut un conte una mica dolent, no? Però han sigut capaces de caure elles soles i han sigut capaces d'aixecar-se elles soles.
I la remuntada ha estat d'aquelles que fan història i que també recordaran durant molt temps. I és que ja van 14 mundials. Una de les persones que més tensió ha acumulat aquests dies és l'entrenadora Esther Fàbrega.
Bueno, jo em concentro molt perquè vinc aquí 100% a fer la meva feina i sabia que havia de donar el màxim de mi, igual que elles havien de donar el màxim, no? Vull dir, no puc venir aquí a relaxar-me. Llavors, com més dones tu, més donen elles. I això ho tenia molt clar, jo.
L'expedició a Colòmbia ha estat també tot un repte pel club. Es tractava d'un desplaçament molt llarg i això requeria una organització mil·limètrica. La Junta del CP Olot ha treballat com un rellotge de precisió per fer-ho possible. Josep Segués, president del CP Olot.
Com a la vida, és el que hem anat veient doncs, aquests últims mesos. El fet doncs, del que ens va passar al Campionat d'Espanya, no sempre les coses són dolentes. Hem de veure també el costat positiu, perquè d'alguna manera o altra és una mica el similar que ens passa a la vida. Per tant, doncs, bueno, com a club, continuarem fent exactament el que fem. Insistir, perseverar, i sobretot doncs, no deixar de creure mai en aquest esport.
El que ha aconseguit el CP Olot aquesta temporada és molt més que un mundial. És demostrar i ser exemple que a la vida tot és possible, que només depèn de l'actitud i que fer el camí en equip sempre s'acaba arribant més lluny. Urban Blackston, Blackfist and Osa.
Doncs des de Ràdio Olot celebrarem aquest 14è Mundial d'aquí uns minuts amb el tercer temps amb David Planella, trucarem tant a Ricard Planiol com a Esther Fàbrega i tindrem a l'estudi la psicòloga esportiva Jordina Sagristà també amb la col·laboració d'en Pau Masó. Tot plegat farem aquesta celebració especial del 14è Mundial del Club Patinatge Artístic Olot, aquí a la sintonia de Ràdio Olot.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem de banda per un moment el Mundial del Club Patinatge Artístic Olot i parlem d'ANC i Òmnium Garrotxa, que demanen als partits independentistes que moguin bé les seves cartes per aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat. Ho han fet durant l'acte de commemoració de l'1 d'octubre del 2017, quan la violència policial es va apoderar dels col·legis electorals durant el referèndum. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
L'ANC i Òmnium Garrotxa han reconegut que l'independentisme està vivint un moment de desencís, tal com va demostrar la baixa participació durant les darreres eleccions espanyoles. Ho han fet a Olot en l'acte de record a la jornada viscuda a Catalunya l'1 d'octubre del 2017. La presidenta d'Òmnium Garrotxa, Glòria Bassets, assegura que la tasca de les entitats civils independentistes és clau per recuperar la seva força.
Estem en un moment realment interessant, no? Perquè ara creiem que si els partits catalans independentistes saben jugar les cartes que tenen a sobre la taula, poden arribar a fer pressió a l'Estat espanyol perquè ell pugui governar, no?, el seu estat, nosaltres tinguem el que hem demanat fins ara, no?
Per la seva banda, la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a Olot, Magda Ripoll, ha sigut molt contundent i ha exigit aquella democràcia que, assegura, va faltar ara fa 6 anys.
També estem molt decebuts des del carrer amb aquesta desunió que s'ha fet ben visible en el Parlament de Catalunya. Aquí està la decepció de la gent del carrer, però decepció davant de la independència, no fumem, que ens estan robant 22.000 milions d'euros cada any. Això, bueno, és que no hi ha ningú que pugui decebre's per anar a pagar el que no toca pagar.
La música reivindicativa d'Àngel Girona s'ha sumat a l'estesa d'una estelada gegant que ha omplert de color la plaça 1 d'octubre d'Olot aquest diumenge al migdia.
En matèria de mobilitat, les obres del bicicarril entre Santa Pau i Olot poden estar acabades al gener de l'any vinent. Els treballs han començat i provocaran afectacions a zones com el barri de Calaguapa. Serà un traçat de poc més de 3 quilòmetres que servirà com a eix d'unió entre Olot i el municipi. El projecte té un cost de més d'1 milió d'euros finançats íntegrament per territori.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Les obres del bicicarril entre Camp Blanc i Olot ja han començat amb el gran objectiu de que estiguin acabades al gener del 2024. La via, que serà d'uns 3 quilòmetres, passarà per la zona del Triall, Batet de la Serra i Calaguapa. Aquí hi haurà afectacions de trànsit durant un temps per tal d'acabar el traçat. És un bicicarril que servirà d'eix d'unió entre un entorn on l'any 2022 hi van passar més de 80.000 persones durant tot l'any, en especial grans grups de gent a les èpoques d'estiu i tardor. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
Han començat les obres d'aquest bicicarril que ha d'ajuntar el nostre municipi amb el municipi d'Olot. En principi, la previsió és que estiguin acabades a finals de gener. Sabem que seran unes obres que durant un mes us afectaran el que és la recta de Calaguapa, perquè s'haurà de tallar un dels dos sentits.
El finançament de la via ciclista entre Camp Blanc i Santa Pau costarà uns 1,4 milions d'euros finançats íntegrament pel Departament de Territori. Capó celebra la decisió del Departament a l'hora de tirar endavant aquesta obra.
Esperem que s'acabin el més aviat possible. Pensam que és una obra molt necessària, ajuntar, no?, que va d'ajuntar aquest carril bici que s'acabava a Camp Blanc, i la veritat que estem molt contents que la Generalitat hagi decidit fer aquesta inversió en la nostra comarca.
Si els terminis es compleixen a partir del gener del 2024, els visitants que vulguin gaudir de la Fageda d'en Jordà podran accedir-hi a peu o en bicicleta sense la necessitat d'utilitzar el cotxe. En matèria també d'infraestructures, la construcció de 2 nous pous al barri de les Fonts encara a la recta final. L'alcalde d'Olot ha fixat la primavera de l'any vinent per posar en marxa la nova infraestructura. Aquests pous permetran que la ciutat sigui més resilient en cas d'avaria general i, si es donés el cas, permetrien que Olot pogués aguantar fins a 24 hores sense omplir els dipòsits d'aigua. Pere Obac.
Olot està a pocs mesos de ser una mica més resilient en cas d'una possible avaria a les canonades de subministrament d'aigua. En aquest moment, la ciutat ja compta amb un pou al Parc Nou i 2 dipòsits per emmagatzemar-ne l'aigua, i ara s'estan portant a terme treballs per afegir 2 pous addicionals a la zona de l'aparcament de les Fonts i un altre dipòsit al barri de Benavent. Les obres per la nova captació van iniciar-se a finals d'agost amb l'objectiu, segons l'alcalde Pep Berga, d'assegurar que Olot mai es quedi sense aigua.
A vegades sí que s'han de fer reparacions en la xarxa d'abastament, i això, doncs, tens el temps per informar en els veïns, doncs, durant dues hores, doncs, perquè es canvien unes canonades o el que sigui, doncs ens quedarem sense aigua en una zona, i també a vegades es pot produir alguna fuita sobrevinguda que és fortuïta i que no en tenies coneixement, però realment amb aquest doble sistema, tant de captació d'aigua com de dipòsits, doncs no s'hauria de donar una situació com aquesta en el futur.
L'any passat es van dur a terme treballs de sondeig per explorar la possibilitat d'una captació d'aigua per a la xarxa d'abastament d'Olot. Aquests treballs van avaluar de manera positiva tant la productivitat com la qualitat de l'aigua en un aqüífer fluviovolcànic que es troba a una profunditat de gairebé 200 metres. Aquests treballs es divideixen en dues fases. La primera fase va consistir en la construcció d'un dipòsit al barri de Benavent i la segona fase està relacionada amb la construcció dels dos pous. La gerent d'Agbar a la Catalunya Central és Esther Guirado.
Ara construirem els dos pous, un ja el tenim fet i només falta equipar-lo i ara estem construint el segon, d'acord? I llavors, a part de posar la caseta a les bombes i tot, farem el tros de canalització que ens falta fins a arribar a Benavent. A l'assaig que vam fer l'any passat del sondeig que vam fer donava al voltant de 100 metres cúbics, 150 metres cúbics hora, però això no arribarem mai a aquestes dotacions perquè necessitem uns 8.500, 9.500 metres cúbics al dia i complementarem els dos aqüífers.
Està previst que els nous pous situats a la zona de l'aparcament de les fonts estiguin operatius a partir de la primavera de l'any vinent.
En matèria educativa, el projecte Impulsa Mentoria comença un nou curs amb la participació de 50 joves garrotxins, dels quals 13 estan iniciant el seu primer any amb un mentor que els ajudarà a desenvolupar els seus projectes tant en l'àmbit professional com personal. A més d'oferir suport als joves, la Fundació atorga una beca en forma d'un xec mensual. L'ambaixador de la Fundació Impulsa la Garrotxa, Jordi Rabat, subratlla la necessitat d'obtenir més recursos financers per poder continuar oferint aquest servei.
Des de fa gairebé 5 anys, la Fundació Impulsa promou un projecte de mentoratge per acompanyar els joves que necessitin un mentor durant la seva etapa formativa. A través d'aquest programa es construeixen relacions de confiança que ajuden els joves a assolir els seus objectius, tant siguin acadèmics com personals. La Safae Nouali és una jove que va entrar en el projecte Impulsa Mentora fa un any i té com a mentora a la Nati Ferrés.
Mira, jo vaig començar a Impulsa perquè necessitava tant ajuda econòmica com a personal i la meva referent em va dir que tindries una mentora. I pues, estava una mica nerviosa al principi, però quan la vaig conèixer pues, era molt simpàtica, em va ajudar molt, em va ajudar a resoldre els problemes, pues, mira, en tot, en el món laboral i en tot.
Doncs l'any passat ja va ser el primer any que vaig fer de mentora. És un seguiment, o sigui, ara la Safae farà el segon curs de cicle mitjà i el primer doncs, l'hem fet i ha anat molt bé i penso que ha estat molt positiu i que hem de continuar almenys un any més, doncs que almenys puguem tancar aquest cicle.
Aquest dissabte, la Fundació Impulsa ha celebrat l'acte d'inici de curs on 13 joves garrotxins han començat a participar en el projecte Impulsa Mentoria. La jornada s'ha dividit en dues parts. Una ha marcat l'inici del curs, reunint tots els joves i els seus mentors, i l'altra ha estat un espai dedicat perquè els nous participants comencin a crear connexions amb els seus mentors. La tècnica de l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa, Laia Casas, explica que els estudiants comencen cursant un cicle mitjà i des d'aquí trien quin serà el seu camí.
Hi ha com una tendència que hi ha certs graus com informàtica, sistemes microinformàtics i xarxes, també cures auxiliars d'infermeria, són dos graus mitjà que tenim molts joves que aquí a la comarca de Garrotxa ho estan estudiant, també entre manteniment electromecànic i mecanització, i de grau superior doncs, joves que fan administració i finances, també automatització robòtica, són alguns dels graus que sí que veiem que més joves tenen ganes o interès d'en cursar.
El projecte Impulsa Mentoria beca els alumnes amb un xec mensual que varia dels 150 a 250 euros i els proporciona un ordinador durant el primer any, a més de poder participar en formacions en àmbits com l'autoestima i el fet de presentar-se davant del públic. Segons l'ambaixador de la Fundació Impulsa la Garrotxa, Jordi Rabat, tot això representa una despesa anual de 3.500 euros per alumne. Rabat explica que en aquest moment, a més de necessitar mentors, la Fundació requereix recursos econòmics per continuar oferint aquest servei.
La formació professional és or en vena per les nostres empreses. Apostar per aquest projecte fa que els nostres alumnes que no tenen recursos per poder estudiar els ajudem en aquest impàs i que de ben segur que d'aquí un període, us deia, de 4 o 5 anys molts dels alumnes que surten aquí seran responsables d'empreses i amb un alt nivell de qualificació tècnica.
En total, el projecte Impulsa Mentoria acompanya més de 320 joves durant els seus estudis de formació professional a tot Catalunya, dels quals 50 són de la Garrotxa. Des de l'inici del projecte ja han ajudat a més de 100 joves d'aquesta comarca.
I abans dels esports, la Llera inaugura un nou local a Olot. Aquest espai servirà per realitzar-hi els tallers trimestrals d'artesania que ofereix l'associació. El local que s'ha estrenat aquest cap de setmana ja ha acollit un pop-up per donar a conèixer els treballs d'artesans associats a la Llera, a part de breus tallers per promocionar els cursos que s'oferiran a partir d'aquest mes.
La Llera s'instal·la al carrer dels Sastres. Aquest cap de setmana han inaugurat un nou local que ha d'encabir els tallers i activitats que programa l'associació. Aquest local és la primera seu física que té l'entitat per promocionar l'artesania local. L'associada a La Llera, Sara Rodríguez, explica que aquest local s'inaugura amb un propòsit, que el carrer dels Sastres torni a cobrar vida.
La idea seria aquesta, no? de poder revitalitzar el carrer, doncs, omplint els locals de gent. Ara actualment només n'hi ha un que no és el carrer dels Sastres, que és a darrere Sant Esteve. Hi ha uns creadors artesans de ceràmica i a la plaça Camp d'en Mas hi ha una altra persona també de La Llera que fa temes més artístics, però el que és el carrer dels Sastres ara actualment només hi ha el local i ja està, no hi ha res més.
La Llera es va fundar el 2018 amb l'objectiu de promoure els artesans de la Garrotxa. Actualment tenen més de 40 artesans que formen part de l'associació, una xifra que Rodríguez considera molt positiva i que creu que indica un repunt d'interès de la gent pels productes de proximitat.
Creiem que sí, perquè les coses industrials també són totes iguals i la gent aposta una mica doncs, pel... Hi ha certs sectors de gent que aposten doncs, això, per les coses fetes a mà, més individualitzades, fetes més, de forma més sostenible, amb un consum més proper, més conscient. Per tant, creiem que és un bon moment per donar a conèixer tota l'activitat i tots els artesans i creadors de La Llera.
La inauguració del nou local de La Llera ha tingut lloc al llarg d'aquest divendres i dissabte. Durant aquests dos dies, l'espai s'ha convertit en una pop-up on els visitants han pogut conèixer alguns dels productes oferts pels artesans associats, així com assistir a una sèrie de tallers que es van realitzar dissabte a la tarda.
L'esport a Ràdio Olot.
Reprenem la carpeta esportiva. Hem començat l'informatiu parlant del 14è Mundial del CPA Olot. Ara seguim amb més temes d'actualitat esportiva a casa nostra, com és l'empat a 1 de la Unió Esportiva Olot, que va sortir invicta del camp del Sant Cristòbal. En un partit intens i igualat, els olotins es van avançar amb un gol de Marc Mas, però van encaixar l'empat poc després. A la segona meitat, tot i jugar millor, no van tenir eficàcia i van acabar patint per conservar el punt. Ja en tenen 8 a la classificació, on continuen tercers, David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va quedar amb ganes de més, però també hauria pogut marxar del municipal de Can Anglada amb les mans buides. L'empat a 1 contra el Sant Cristòbal és segurament el resultat més just per un partit igualat en què tots dos equips van tenir estones de tot i ocasions per marcar. El tècnic de l'Olot és Pedro Dòlera.
Bueno, me'n vaig cabrellat perquè la sensació que jo tinc és de... Bueno, que sé lo que toca aquest camp i l'equip la primera part no ha estat. Hem fet un gol però ens acostava molt, ells estaven molt frescos i ha anat tot a segones jugades, Follón, Marullo, que ja ho sabíem, però clar, està la part B, que és quan agafes tu la bola de jugar. A mitja part crec que hem ordenat les coses, l'equip ha estat molt millor a la segona part, amb criteri de pilota, ells solament eren contres generades per no acabar tu, i això està passant massa i és un tema que hem de corregir.
El partit es va dividir en 4 parts. A la primera de la primera meitat, durant 15 minuts, els olotins van ser millors i es van avançar en el marcador gràcies a un gol de Marc Mas, assistència de Pedro del Campo. I a la segona, el Sant Cristòbal va fer un pas endavant i va trobar l'empat amb un xut des de fora l'àrea de Miguel Martínez. L'1-1 va ser el marcador definitiu perquè a la segona meitat ningú no va ser capaç de moure'l, i això que d'ocasions n'hi va haver més que la primera. Fins al minut 30, totes van ser de l'Olot, que va millorar el joc i es va acostar el gol amb una rematada de cap d'Ayala, amb un xut de primeres d'Urri, que va sortir desviat, i amb un cop de cap de Vigues en un corna. Però a l'últim quart d'hora el camp va fer baixada cap a l'altre costat, cap a la porteria de l'Olot, i el Sant Cristòbal ho va provar amb 4 ocasions clares. Un xut tou d'Arimany, un xut de Raül que va sortir fregant el pal, una pilota de Cervós que es va passejar per l'àrea petita i un xut d'Abde que va desviar batalla.
Mira d'on venen les 4. Venen d'ocasions teves que no acabes. Estem tenint ocasions per tirar de fora l'àrea, per fer centros més precisos, per acabar la jugada. És que estem a l'àrea, a l'àrea petita, i sembla que volem fer una paret, i això ho hem de corregir. Però, bueno, aquest camp és un camp molt complicat. No, a l'equip no se li pot retreure res, vull dir, aquí és un enfado meu. Ens hem d'exigir i ens enfadem perquè volem guanyar sempre. Vull dir, no estic decebut del partit del meu equip. El meu equip ha sabut controlar i plantejar el partit aquí, el que passa que solament aquestes petites coses et donen la diferència. No?
Amb l'empat a 1 al camp del Sant Cristòbal, l'Olot suma un punt més i continua invicta després de 4 jornades de Lliga. L'equip de Pedro Dòlera està seguint la mitjana anglesa de guanyar a casa i empatar fora, i de moment, amb 8 punts de 12 possibles, se situa tercer a la classificació, a 2 punts del líder, l'Hospitalet. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, rebrà el Badalona a l'estadi municipal.
I en tenis taula, també un empat, en aquest cas del Club Tenis Taula Olot, contra el subcampió de la categoria a la seva estrena a la Superdivisió. El club debuta a la màxima divisió estatal amb un empat amb regust de victòria contra l'Arteal Santiago. Ha sigut l'estrena del bloc dirigit per Esteve Homs, que ha jugat aquest divendres davant un pavelló ple de gom a gom.
El partit ha començat a favor dels interessos dels olotins, que han trepitjat fort amb la victòria en el primer partit de Yaroslav Smudenko, una autèntica garantia. Arnau Pons no ha pogut vèncer el seu rival i Diogo Silva ha deixat escapar l'oportunitat de desencallar el partit, en gran part a causa dels nervis de l'estrena. Amb un 1-2 en contra, els olotins no s'han enfonsat. Smudenko ha situat l'empat de nou amb molta confiança, tot i que amb un partit una mica més ajustat, i Silva, aquest cop sí, ha derrotat el seu contrincant amb més seguretat que en l'anterior matx. Amb l'empat assegurat i amb un il·lusionant 3-2 al marcador, Arnau Pons no ha pogut donar la victòria a l'Olot, tot i que ha donat més guerra que en el primer partit. El tècnic Esteve Homs, molt satisfet.
Sí que és veritat que la pressió ens la posàvem una mica nosaltres també, no? Perquè venien Yaroslav, sabíem que teníem un bon equip, però evidentment tenir una afició de casa animant i ajudant sempre és un punt a favor nostre, no?
Gran debut del Club Tenis Taula Olot a Superdivisió amb un empat amb regust de victòria contra, segons l'entrenador Esteve Homs, el bloc més complet de la categoria.
I un empat és com una victòria. Ha sigut molt difícil, uns partits increïbles, decidits per pocs detalls. La veritat és que estem molt i molt contents. És un empat, però començar empatant a la Lliga amb un equip que ha vingut aquí pensant que ens guanyaria és per nosaltres com una victòria, no?
Tant el club, junta directiva, comissió tècnica i jugadors només pensen ara en el pròxim enfrontament. L'Olot viatjarà fins a Burgos dissabte que ve.
Doncs amb el tenis taula tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 2 d'octubre de 2023. Ara us deixem el tercer temps d'en David Planella, especial per celebrar aquest 14è mundial del Club Patinatge Artístic Olot. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies, adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.